Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem ara a Ràdio Balaguer, el programa Pensa amb el Cap. Comencem avui, 27 de setembre, nova temporada d'aquest espai que continuarem emetent un cop al mes amb la col·laboració del Cap de Balaguer, del Centre d'Atenció Primària, de l'Àrea Bàsica de Salut, per seguir parlant de temes de salut i també de la feina que fan els professionals d'aquest àmbit aquí a la nostra comarca. Avui volem dedicar aquest primer programa de la temporada a parlar dels factors de risc cardiovascular, de l'alimentació saludable. Parlarem també dels factors de risc psicosocials, del benestar emocional i del sedentarisme. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanyen la Núria Prado, que és infermera familiar i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer. També la Núria Cabrerizo, dietista i nutricionista també de l'Àrea Bàsica de Salut. També tenim entre nosaltres la Júlia Martí i la Lorena Botán, que són dos graduades en INEF i referents del programa EUPAP, aquí també a l'Àrea Bàsica de Salut. I finalment hi ha l'Oriol Soler, referent de benestar emocional a l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer. Molt bon dia a tots cinc i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Avui dèiem que és el primer programa de la temporada. Núria, t'agraïm doncs poder tornar a comptar amb vosaltres per continuar emetent aquest espai. Intentarem això cada mes, doncs, parlar de temes de salut aquí a Ràdio Balaguer. Avui vols que parlem, que tractem el tema sobretot dels factors de risc cardiovascular. No sé si per algun motiu has triat aquest primer programa a parlar d'aquesta qüestió, d'aquest tema o no, Núria.
Escollir aquest tema ha sigut fàcil, perquè primer de tot és la segona malaltia amb més prevalència dintre de la nostra àrea. I després, aprofitant també l'avinentesa de que aquest any també la Marató de TV3 parlarà sobre malalties cardiovasculars, doncs, aprofitem doncs, també per posar el nostre granet d'arena en aquest tema.
Perfecte, doncs entrem ja en matèria i expliquem o comencem parlant de quins són o què són els factors de risc cardiovascular.
Sí, mira, doncs quan parlem de factors de risc cardiovascular parlarem dels factors que poden predisposar les persones a patir aquest tipus de malalties, val? De factors en tenim de dos tipus. Tenim els factors que són controlables, que són els que podrem treballar, i els que no són controlables. Clar, parlem de no controlables, doncs, per exemple, doncs, de l'edat de les persones, no? També podríem parlar del gènere, del sexe, també dels antecedents familiars, de si hi ha hagut algun cas a la família anteriorment, o del nivell de renda, perquè sembla mentira, però la salut i la malaltia té una dimensió social que vincula. Dintre dels controlables, doncs aquí ja podem nosaltres treballar-hi molt més.
Són aquests amb els que podem incidir, no, doncs?
Sí, sí, sí. El primer que tindríem, i bueno, és el que és el que treballem molt també, és el consum del tabac, val? Perquè és que es considera el principal factor de risc modificable, val? Les persones fumadores tenen 3 vegades més risc de patir una malaltia cardiovascular que la resta de la població, val? I llavors en el consum del tabac hi ha 2 components que perjudiquen a l'aparell circulatori, que és la nicotina, que pot produir dany a la paret interna de les artèries, i el monòxid de carboni, que disminueix l'aportació d'oxigen. Sapigueu pues, que dintre de l'àrea bàsica de salut disposem d'una consulta per a les persones que vulguin deixar de fumar, que és una consulta que és específica, que ens podem aconsellar quin és el millor tractament i us podem acompanyar durant tot el procés. La consulta es fa els dimarts al dematí a la primera planta, la consulta 32, i el porta la doctora Massic, i també els dimecres a la consulta número 17, i que la porta la doctora Pallerola.
Em sembla que des que es va posar en marxa aquesta unitat, Núria, doncs s'ha atès força gent, no? L'han anat coneixent gent i molta gent ha vingut a intentar doncs, deixar el tabac, no?
Sí, les persones que venen al centre, que manifesten doncs, aquesta necessitat o la voluntat de voler deixar el tabac i volen consell perquè per si mateixos doncs, no se'n acaben de sortir, doncs, són aquestes persones les que des de la infermeria, des del mateix metge capçalera, doncs, se li prescriu, se li programa el poder entrar dintre d'aquesta consulta.
Has parlat de factors no controlables com l'edat i el sexe. En aquest sentit, tenen més risc de patir problemes cardiovasculars els homes que les dones o les dones que els homes? També pel que fa a la franja d'edat, hi ha dades en aquest sentit, Núria?
Sí, mira, el risc en els homes s'incrementa a partir dels 45 anys i les dones a partir dels 55, val? En qüestió del sexe, els homes presenten més predisposició que les dones. Les dones tenen més risc a partir de la menopàusia, val? Però també cal destacar que en el cas de l'infart, el sexe hi adquireix especial rellevància, ja que la detecció i tractament d'aquest tipus de malaltia tradicionalment ha existit pues, una diferència. Aquesta diferència es deu a que la creença general, que també és errònia, de que les malalties cardiovasculars només són coses d'homes, i que, tot i que actualment esdevenen la primera causa de mort, en el cas de les dones, l'atac de cor es pot manifestar d'una manera diferent, com debilitat o sensació d'indigestió o de fatiga, i això fa que costi més reconèixer el que està patint un infart.
Has parlat també d'antecedents familiars, també els hem de tenir en compte.
Mm-hmm. Si les persones, especialment si les persones afectades van patir malalties en una edat primerenca, o sigui, si el pare abans dels 55 anys havia tingut un infart o la mare abans dels 65.
Parlem dels factors controlables. Parlaves del consum de tabac, dèiem que hi ha aquesta consulta, aquesta unitat al CAP de Balaguer. Altres factors a tenir en compte allò de forma sí o sí, quins serien, Núria?
Pues mira, podria ser, per exemple, l'alimentació, l'obesitat o l'obesitat perifèrica, però en aquest sentit jo penso que la Núria, la companya, és la que no es pot explicar molt més sobre aquest tema.
Doncs parlem com podem incidir, Núria Cabrerizo, amb el tema de l'alimentació doncs, per intentar evitar aquests riscos cardiovasculars.
Clar, és fonamental que portem una alimentació saludable, vale, que ens permeti arribar i mantenir el funcionament òptic de l'organisme. També ens permet conservar o restablir la salut, disminuir el risc de patir malalties, com poden ser les cardiovasculars, assegura la reproducció, la gestació i la lactància i promou un creixement o desenvolupament òptim. Vale? Com aconseguim com fem, no, que una alimentació sigui saludable? Quins factors hem de tindre en compte? No? Doncs que ha de ser satisfactòria, evidentment, o sigui, ha de ser agradable, que mengem a gust, ha de ser suficient segons les necessitats que té cada individu, és a dir, no tothom té el mateix requeriment ni tothom necessita menjar la mateixa quantitat, no? Ha d'estar adaptada segons necessitats que van lligades en funció del sexe, l'edat, l'activitat física que realitza. Ha de ser completa, val? Ha d'incloure tots els nutrients, ha de ser rica en hidrats de carboni, greixos i proteïnes. Ha d'estar equilibrada, val? Intentar que els aliments siguin sobretot frescos i d'origen vegetal, no? Promoure el consum d'aliments d'origen vegetal sobre els d'origen animal. Ha de ser harmònica, vale? El que dèiem, cada bé un equilibri dels macronutrients. És a dir, no fer una dieta on consumim molta proteïna i baixen hidrats de carboni o baixen en lípids, no? En greixos, per perdre pes o pel que sigui, no, sinó ha d'anar acompanyada ahir amb una estructura. Ha de ser segura, ha d'estar adaptada, no? A cada etapa de la vida. No menja igual un nadó, no? Que necessita que els aliments tinguin unes característiques i una consistència d'una manera, en canvi un adult s'ho pot menjar d'una altra. Que sigui sostenible, comprar productes de proximitat i de quilòmetre zero és molt important. També a nivell econòmic això ens ajuda. I ha de ser assequible, no? Ha de ser viable econòmicament per tothom. I com ho fem això? Doncs afavorim el consum de fruites fresques i d'hortalisses de temporada, consumir les llegums i la fruita seca i també fruits secs, vale? És molt important el consum dels fruits secs també. Els cereals procurarem dins de la mesura de lo que nosaltres tolerem i estem acostumats a consumir els integrals, no? Per l'efecte saciant i per l'aport de fibra que tenen. I també és important consumir tubercles com la patata o el moniato, per exemple, no? per cuinar i amanir, utilitzar l'oli d'oliva verge extra, els làctics consumir-los sense ensucrar, és a dir, els làctics com a tal, la llet ja té un sucre propi, que és la lactosa, i no cal afegir un altre sucre, no? Sinó que ja és... Aquest sucre que té naturalment ja és saludable, no? No cal afegir ni més. Consumir els peix i els ous per sobre de la carn i intentar evitar qualsevol tipus de begudes tan ensucrades com carbonatades, no? A part, per descomptat, l'alcohol.
Tenint en compte tot plegat, doncs estem parlant de la dieta mediterrània, no? El que anomenem com a dieta mediterrània, Núria.
Exacte.
Has parlat abans de diferents factors i has dit doncs, que ha de ser una alimentació satisfactòria. En aquest sentit, tot és important, el que has comentat, però també això, no? Que sigui una alimentació satisfactòria, és a dir, que no ens suposi un sacrifici menjar segons què, no?
Clar, és molt important que disfrutem
que
de cada
àpat,
no?
Que ho fem
que
a gust.
Disfrutem a gust. Que si cuinem, cuinem a gust, podem cuinar en família també, o sigui, la implicació dels infants a la cuina és molt positiva també, perquè després també, a l'entrar en aquest joc de que ells cuinin, també ells després ho proven, no? I el sentat a taula, vull dir, sense tele, sense mòbils, sense aparells electrònics, menjar tranquil·lament, vull dir, sempre que sigui possible, tots sabem que avui en dia anem tots de bòlit, ens costa molt treure mitja hora per sentar-nos i menjar tranquil·lament i parlar, però sempre que puguem ho hem d'intentar fer, no? I menjar amb calma, amb tranquil·litat.
L'Oriol Soler, en referent de benestar emocional a l'àrea bàsica de salut, va fent que sí amb el cap. Oriol, m'imagino que el benestar emocional doncs, és un factor a tenir en compte per evitar doncs, aquest tipus de riscos dels quals estem parlant avui. Eh? Factors de risc psicosocials i benestar emocional. Tot plegat, doncs, entenc que juga un paper important, no?
Exacte. Jo el que volia tocar eren potser aquells factors, no?, que no són tan coneguts, perquè quan parlem potser de l'alimentació, de l'esport, del tabac o de l'alcohol, no? Són com a més comuns que els identifiquem ràpid, no? Quan pensem en una malaltia coronària. Però aquells factors que són de risc psicosocial, que potser no els tenim tan en compte, i ens afecten molt també en el nostre benestar emocional i en el risc de patir, no?, aquest tipus de malalties. Llavors, per exemple, alguns d'aquests, no?, podrien ser factors com l'estrès psicosocial. Què voldria dir això, no? Els successos vitals que ens influeixen en el nostre dia a dia. Per exemple, sobretot destacaria l'àrea laboral, no? Aquella gent que pateix molta sobrecàrrega laboral, que pateix insatisfacció, o que en la seva vida laboral pues, té una baixa autonomia, sempre molt, molt depenent, no?, de lo que li diuen. Pues hi ha estudis, per exemple, que diuen que la combinació d'una alta demanda i una baixa autonomia, no?, pues això incrementa molt el risc de patir malalties coronàries, per exemple. O inclús el patró de conducta que seguim nosaltres. Què voldria dir això? Persones, per exemple, que tenen molta competitivitat, que sempre estan intentant superar-se, no?, que a vegades diem, bueno, és que això és bo, perquè és aquesta ambició, sempre vole més, i potser a curt termini sí que direm, no?, que és positiu, perquè és aquesta sensació de sempre voler més, de que té sobre l'energia, però sí que has vist que a llarg termini el fet d'estar com sobreestimulant el nostre sistema simpàtic, l'excés de norepinefrina que es genera, per exemple, pues fa que constantment s'elevi més la freqüència cardíaca, la pressió arterial, l'elevació del colesterol o els triglicèrids, vale? I això pues, genera també més probabilitat de patir malalties cardiovasculars. Una altra cosa que a mi em va sorprendre, no?, després de llegir estudis, era que el fet com, per exemple, la gent que s'enràbia més, la gent que expressa més la ira o l'hostilitat, pues, també està demostrat que afecta negativament a la salut cardiovascular. Aquella gent que per qualsevol cosa, no?, doncs, s'enfada més, està constantment en tensió, pues això també perjudica, no? Per tant, tots aquests factors veiem que realment tenir un bon benestar emocional és molt important, no? Coses tan, tan simples com ens prenem les coses, no? El saber canalitzar al final les nostres emocions és algo vital.
Saber gestionar-ho, no?, d'alguna manera.
Exacte, perquè la ràbia té una funció en totes les persones, però després està en nosaltres, no?, saber com la gestionem, si la gestionem d'una manera sana i adequada o no. I llavors hi ha unes conseqüències, no?, que és el que estem veient en aquests estudis.
Hi ha alguns consells per gestionar això de forma...
Sí, jo havia apuntat uns quants, no?, que en relació amb aquests factors de risc, per exemple, sobretot diria, no?, intentar millorar l'autocura personal de cada persona, sobretot en els aspectes de salut mental, intentar practicar meditació, relaxació... Avui en dia hi ha moltes plataformes que te possibiliten això. A YouTube hi ha 1000 autoguies, inclús al Netflix hi ha una sèrie interactiva, no?, que es diu Headspace, que la pot utilitzar qualsevol que s'està iniciant en la relaxació, en la meditació. Després, bueno, les companyes us explicaran també més estratègies, no?, en quant a l'esport. Pues, gestionar la ira i l'estrès, quina és la millor solució? Pues, sempre podem tirar de l'esport, no? Jo us diria altres eines, per exemple, per intentar-nos distreure i manejar millor aquests moments d'estrès, com podria ser, pues, donar-nos una dutxa d'aigua freda, intentar escriure abans que gestionar la ràbia, no ho sé, cridar, no pegar, no, qualsevol cosa que se'ns ocorreixi. Ara me dirigeixo potser més a la gent més jove, no?, que en aquell moment de ràbia, pues, ho intenta gestionar d'una manera més explosiva, pues els diria, escolta, prova a escriure, prova a dibuixar, prova a expressar allò que sents d'una altra manera, que no sigui d'una manera tan explosiva, no? Sobretot també, pues, aconsellaria quedar amb la teva xarxa social, ja sigui la família o els amics. Per això sentia molt, no?, quan deia la Núria el moment aquest d'estar a la taula, pues aprofitar aquests moments, no?, que estàs amb la família i explicar exactament com t'estàs sentint, això ajuda, no? I, bueno, també els diria una mica intentar, sobretot, planificar-te bé el teu dia a dia, que totes les coses que te vinguin de nou, no?, si una persona segueix un esquema més adequat, més planificat, pues no està en el sobresalt, no? I això, més que res, això.
Molt bé, parlaves de la pràctica d'esport, de l'esport, que m'imagino és molt important o importantíssima aquesta pràctica per evitar el sedentarisme, que no deixa de ser, també ho apuntàvem abans, un dels factors controlables, no?, per evitar aquest tipus de risc. Parlem ara amb la Júlia Martí i la Lorena Botanc del sedentarisme, de com evitar-lo i de la importància, això que dèiem, de practicar esport. També, entre altres coses, per tenir aquest benestar emocional que parlava ara l'Oriol, no?
Correcte. Al final, el sedentarisme, o el que definiríem com el comportament sedentari, és el que entenem com el temps que passem sense estar generant una despesa d'energia, ja sigui assegut, al llit, i també en qualsevol dels entorns que ens trobem, ja sigui un entorn educatiu, de lleure, inclús mentre estem utilitzant un mitjà de transport que no és actiu. Llavors, aquest sedentarisme, que podríem dir inclús que s'està convertint en una epidèmia als països, sobretot més desenvolupats, està demostrat que afecten negativament a patir una malaltia de tipus cardiovascular.
Perdona, Núria, tant entre gent jove com gent més gran, sí?
Sí, al final es tracta de que afecte negativament a patir factors de risc, com poden ser hipertensió, obesitat, la diabetis... Evidentment, com més s'accentua l'edat, doncs més greu és, però és important atacar-ho inicialment, ja que adquirir hàbits des de jove sempre serà una garantia per poder-los mantenir. Llavors, això que tothom ho haurà sentit a parlar, no?, que som sedentaris, que ens hauríem de tenir una vida més activa, és una evidència i hi ha molts estudis que ho recolzen. Per aportar dades més concretes, podríem dir inclús que els estudis recolzen que practicar de 60 a 75 minuts al dia d'una activitat física a una intensitat que sigui moderada, que sigui una mica més que caminar, però no cal que sigui intensa, simplement que ens generi que el cor se'ns acceleri una mica, perquè s'entengui.
És a dir, no cal córrer, eh?
Exacte. No. Només que notem que inclús...
Caminar una mica ràpid, això
exacte,
sí.
Exacte. podríem inclús referir-nos a la capacitat que tenim per parlar mentre fem l'exercici.
Correcte.
Si mentre estem parlant, mentre estem fent l'exercici, ens costa una mica parlar, però seguim podent mantenir la conversa, seria un indicatiu d'intensitat moderada. Llavors, aquest exercici està directament relacionat a una disminució del risc de mortalitat. Per tant, coneixem que hi ha una dosi que està relacionada a una resposta, no?, entre exercici i mortalitat. De manera que com més exercici fem, menys risc hi ha de que se'ns accentuï certs factors de risc cardiovascular que acabin podent derivar a la mort, no? Tot i així, tot i una altra dada, no?, que molta gent coneix és hem de caminar 10.000 passos al dia. És les referències que ens donen la OMS, per exemple. Això no vol dir que si no fem 10.000 passes no sigui saludable, sí? És important saber que és millor no fer res, és millor fer una mica, diguem, que no fer res. De fet, està demostrat que durant els primers 6.000 passos és quan s'aconsegueix la millora més significativa. Evidentment, si sóc capaç de sumar més minuts caminant o inclús sumar alguna activitat que faci treballar la força, per exemple, al llarg de la setmana, doncs encara serà més positiu. Una altra cosa també important és, a vegades la gent doncs, no té accés, no, a un exercici de manera assessorada, a conèixer quin tipus d'exercici li podria anar millor per cada cas. Per tant, és important recalcar la importància de ser actius en el nostre dia a dia. Estratègies com pujar les escales en lloc d'agafar l'ascensor, estratègies com si he d'agafar l'autobús potser parar una parada anterior i fer un trosset a peu si sé que tot el trajecte no el puc fer, o bueno, cosetes d'aquestes que ens obliguen a que el nostre dia a dia sumem més minuts d'activitat que no pas d'estar inactius, no?
I que tenim tots a l'abast, eh? Aquestes tres petites coses.
Correcte. Al final és ser conscient que totes les coses sumen i que si aconseguim atacar els diferents factors que som capaços de modificar, doncs estarem contribuint positivament a la salut.
Jo, de fet, aquí vull fer una aportació pel que ha dit la Júlia, i és que la classe social també és un indicador pel que fa al sedentarisme o a l'activitat física.
El que deia l'Hauria abans, la renda.
Sí, també. Sí. És a dir, no tothom, no, té a l'abast poder pagar-se una quota al gimnàs o un entrenador personal. Llavors, d'aquí, aquests ítems, no, que donem, o aquestes indicacions de fer X passos o el que sigui perquè tothom pugui tenir aquesta dosis d'activitat física.
I creieu, Lorena o Júlia, que la gent doncs, cada cop som més conscients de la importància que té, doncs, per exemple, en aquest cas, la pràctica d'esport? N'anem sent conscients o la societat creieu que doncs, cada cop està més conscienciada al respecte?
Bueno, jo crec que coincidim amb...
O creieu que s'hauria d'incidir més, no sé, des de les administracions o des de diferents entitats, organismes, etc.
Jo crec que coincidim bastant en que tothom és conscient, no?, que ens hem d'alimentar correctament, que hem de cuidar la nostra salut mental, que no hem de fumar, que hem de fer exercici...
La teoria la sabem tots, però...
Però després, a la pràctica, la realitat és que mentre no estigueu obligada a fer un canvi d'hàbit perquè el meu cos encara no m'ha manifestat en forma d'una patologia, per exemple, doncs, bueno, ho sabem, però hi ha coses prioritàries. Llavors, és la importància aquesta d'entendre que si cuidem la salut de manera preventiva, no?, abans de que es desenvolupi un episodi doncs, més greu, doncs estarem estalviant temps, energia, inclús diners, estarem estalviant de tot, perquè potser no arribarem a desenvolupar aquesta malaltia. Llavors, al final és cuidar la salut quan encara et trobes bé i encara et sents bé.
Potser amb la gent jove ens trobem amb que ho tenen més inculcat. Una altra cosa és que ho facin, no? Però potser sí que està més inculcat el fet aquest de que saben que practicar esport és bo per la salut. Però si el que ens trobem amb gent adulta o gent gran, que amb l'excusa, per exemple, de jo vaig a l'hort cada dia o jo ja faig les feines de casa cada dia, ja consideren això com a activitat física i com a que no és necessari fer un esforç una miqueta més gran, no?, i dedicar-te doncs, a això, a sortir a caminar o fer una rutineta super suau, no? I fer aquest petit esforç d'inculcar-lo a la nostra rutina. I després el que volia aportar també és que en etapa d'adolescència hi ha un percentatge molt elevat de sedentarisme, sobretot més en nenes que no en nens, i
sobretot d'abandonament de pràctica esportiva.
Sí, i això Considero que és una dada molt rellevant en sedentarisme, perquè la Júlia ho ha dit superbé, que si ho inculquem des de petitets, no, aquest hàbit, o l'opció de que cada nen pugui conèixer qualsevol tipus d'esport, no? Molts cops, quan som adults, no ens atrevim a practicar el rugby o el vòlei, o... però si des de petit ja ens han donat l'oportunitat de poder-lo conèixer, doncs, de gran, és bastant probable que el vulgui continuar practicant, no? D'aquí la importància, doncs, això, fer un treball de promoció d'activitat física i esport a infància i sobretot a adolescència.
Creieu que des de les escoles es fa suficientment això o no?
Home, a nivell lectiu falten hores d'activitat física. Almenys, ara, experiència de quan jo estudiava, l'activitat física sempre era com l'excusa per estar 2 hores... Ara no faig res, toca descansar. En lloc de dedicar realment la importància que té aquesta pràctica, no? És igual d'important l'estona d'educació física que les matemàtiques. Són importàncies diferents. Ni més ni menys ni una ni l'altra.
Evidentment, tenen la seva...
Exacte, evidentment, doncs, cada nen tindrà més predilecció per una assignatura o per una altra, però és igual d'important que ho coneguin tot, no? I que tinguin... Per molts nens, inclús, l'estona d'educació física, aquella hora setmanal, potser és l'única hora a la setmana que estan en moviment. I, per exemple, si ens trobem en obesitats infantils, doncs serà molt important que aquell nen li agradi aquella activitat, la practiqui, perquè estarem ajudant a la seva salut des de ben petits.
Molt bé, no sé si voleu afegir alguna altra qüestió. Les dues Núries, l'Oriol...
Home, el que s'ha parlat, la veritat, el caire preventiu que pot tindre sobre aquest tipus de factors, la veritat és essencial. Moltes vegades a consulta, quan te venen amb seguiments de patologies cròniques i el que també fem quan venen amb problemes doncs, de dislipèmia o de diabetes, que són no, factors predisposants no, amb aquestes malalties cardiovasculars, sempre els diem, dic, a veure, és tan important com la pastilla que te prens el fet de poder sortir a caminar o de... controlar, escriure el que dines, el que menges i fer-te una mica de planner, no? De l'alimentació. Hauria de ser tan important com la pastilla que te prescriu el metge.
De fet, parlant de caminar, Núria, em sembla que des del CAP impulseu o fomenteu caminades, no? Crec que una vegada,
sí,
un dia a la setmana, doncs... Sí. Organitzeu, caminades...
Actualment no està vigent, encara no... A veure, no ho estem fent, però sí que ho hem fet en temps anteriors. Però, bueno, també cal dir de que tenim la gran sort de que estem residint en una població i en una comarca que a convida també a sortir de casa...
Que ho tenim molt a la mà, sí.
Correcte. Disposem d'espais aquí a Balaguer per poder sortir a fora a caminar... per poder ventilar també psicològicament, que t'ajude, no?, a estar en contacte amb la natura. La tenim a prop, la tenim a 2 passes. No? Tenim recursos, tenim el mercat municipal on podem trobar i adquirir doncs, l'alimentació de temporada i fresca, i a més de producció de proximitat. És que...
No tenim excusa per no complir tot el ens heu anat explicant avui.
Correcte. Estem en un entorn, estem en una comunitat de que cal que li donem valor tot això que tenim, perquè realment els recursos els tenim. Llavors és animar a que sortim, a que ho fem nius i que, bueno, que ens cuidem, que cap i fi és essencial, no?, per la prevenció d'aquest tipus de malalties i que deixin de ser les més prevalents, no?, que ja et dic que és com si diguéssim és una inversió a llarg plaç, no?, que és el que deien les companyes.
Molt bé. Alguna cosa més? La resta?
No? Bueno, ara Oriol, que parlaves de recursos, pues se me venia a la ment, no?, que he parlat molt de benestar emocional i mai deixat de, justament, dir que una cosa que jo puc oferir a la gent que potser té menys, o sigui, més problemes per gestionar les emocions, no?, és justament els grups que jo impulso des del CAP, que són grups de gestió emocional i que van dirigits a tots els rangs d'edat. Per tant, aquelles persones que diguin, bueno, els consells estan molt bé, però ni així me n'aconsegueixen sortir-me. Doncs, pues bueno, pues jo també...
Necessito d'algú que m'ajudi, no?, a dur-ho a la pràctica.
Ho impulso, exacte. Jo us impulso a través dels meus grups. Llavors, que preguntin al CAP, també.
Correcte, que preguntin al metge, a l'infermera, que l'assessorarà en aquest sentit, com també a les companyes que venen des del programa UPAP, que també és un recurs més que es disposa al centre. O sigui, que puguin parlar amb el seu metge o l'infermera i diguin, mira, he escoltat Ràdio Balaguer i he sentit que des del centre esteu impulsant grups. Doncs benvinguts siguin.
Molt bé, doncs tenim els recursos aquests naturals que deies, també els recursos doncs, que ens brinden els professionals de l'àmbit sanitari aquí a la ciutat de Balaguer i comarca de la Noguera. Avui doncs, crec que hem tocat un tema prou interessant, esperem que hagi estat de l'interès dels nostres oients. Agraïm en aquest cas avui la presència aquí a Ràdio Balaguer de la Núria Prado, la Núria Cabrerizo, la Júlia Martí, la Lorena Botang i l'Oriol Soler, doncs, haver participat en aquest primer programa de la temporada de Pensa amb el Cap. Gràcies a tots cinc, molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.